sempre en tot allò que estava relacionat amb la costa del Golf per ser-ne contraris a la seva urbanització. La segona raó és que la modificació de l'Eixample Sud, que comportava una requalificació de la Casa Mònaco, de fet va ser aprovada inicialment el 21 de novembre de 2005 amb els vots de l'equip de govern de llavors. Aquella modificació, que després es va suspendre, no es va fer de forma conjunta a la costa del Golf. La tercera és que en aquests punts que portem a votació el meu grup ha presentat tres al·legacions, la primera referent a Casa Mono, que se'ns estima i ens en felicitem, la segona referent a la casa de la costa del Golf se'ns desestima, al igual que la tercera que demanava la tramitació separada dels dos àmbits. I en quarta i última raó és que el punt que fa referència a la costa del Golf és conseqüència directa d'una sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, per tant, el meu grup opina que per raons de transparència i oportunitat jurídica hagués convingut la tramitació separada com fins ara s'havia produït sempre, simplement per deixar constància.
Molt bé, gràcies. Té la paraula ara sí per defensar aquest punt 12 de l'ordre del dia de la senyora Conesa.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, els portem avui a aprovació, a una aprovació provisional d'un document que efectivament es refereix a diversos sectors de la ciutat. Concretament, en data 18 de febrer, es va aprovar inicialment aquesta modificació i transcripció, s'ha realitzat el període d'informació pública, s'han rebut 6 al·legacions, 2 al·legacions s'accepten totalment, 3 al·legacions s'accepten parcialment i una al·legació es desestima. S'han rebut també 10 signatures favorables a aquesta tramitació. Recordar que, si bé tradicionalment havia vingut tramitant-se de forma separada, bé, jo voldria matisar aquest fet, i és que en aquest moment el que estem fent amb una transcripció és unir i refondre 9 normatives diferents. Per tant, 9 documents diferents que s'han tramitat, 9 documents per separat, i que el que està fent és transcriure'ls i refondre'ls. Concretament, el Pla Especial de Millora de Medi Urbà, Protecció i Equipament del sector Eixample Sud, Pla Parcial d'Ordenació del Polígon del Turó del Pinyer, Estudi de Detall d'Ordenació Volumètrica de l'Edificació de l'Illa Pla del Vinyet Nord, Estudi de Detall d'Ordenació Volumètrica de l'Edificació i Determinació d'Alineacions i Rasants de la Unitat Actuació 1.1 dins del Pla Especial Eixample Sud, modificació de l'estudi de detall d'ordenació volumètrica de l'illa 7 de la unitat d'actuació 1.1 Eixample Sud, modificació de l'estudi de detall d'ordenació volumètrica de la unitat d'actuació 1.1 també de l'Eixample Sud del carrer Mariner, programa d'actuació urbanística del sector Costa del Golf, pla parcial d'ordenació del sector Costa del Golf, pla especial de concreció de tipus d'equipament de l'àmbit 7C al sector Costa del Golf, estudi de detall d'ordenació volumètrica de l'edificació i un altre estudi de detall de modificació de volums a la finca del carrer Païssa. Per tant, el que es fa en aquest document és, d'una banda, tramitar una modificació de normativa, però també tramitar una refosa de normativa. Per què? Per integrar tot un sector de la ciutat dins un mateix referent o document urbanístic, de forma que no haguem d'anar-nos a referir a diferents documents d'origen, sinó tenir en tot el sector una mateixa normativa. Normativa que, a més, el que es fa és homogeneïtzar aquesta normativa per a la resta de la ciutat, també. És a dir, en aquests sectors ens trobàvem que hi havia aspectes que es tractaven de forma diferent que la resta de la ciutat. I, com molt bé hem exposat en diverses ocasions, el que pretenem és unes condicions iguals i idèntiques per tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat. Els proposem, doncs, per tant, una aprovació provisional, tenint en compte que s'ha estimat un punt que entenem era molt important, que és deixar pendent la modificació que afectava a la Casa Mònaco, perquè efectivament tenim en tràmit un pla d'equipaments i, en vistes del resultat d'aquest pla d'equipaments, podrem decidir quina és l'orientació d'aquest equipament. Aquesta petició la van fer els diferents grups i també me la van fer arribar, doncs, els veïns de la zona de l'Eixample Sud, que, bueno, pensem, doncs, que té fonament i raonament, doncs, aquesta petició que vostès ens van fer, i és en aquest sentit que l'estimem. Gràcies.
Gràcies, els que volen intervenir. Senyor Boix. Perdó, senyor Granji, té la paraula.
Bé, senyor alcalde. Bé, aquest punt és una mica el símbol del fàcil que és complicar les coses, o el fàcil que també seria, doncs, fer-les més senzilles. Hem fet tot un procés, és la tercera vegada, em sembla, que passa per ple a aquest punt, segona, Doncs, que passa doncs, perquè ha hagut d'haver-hi tot un procés de delegacions. Un procés de delegacions d'amplis sectors, de diferents forces polítiques i veïnals, que simplement eren de sentit comú i que nosaltres no entenem, malgrat ho vam estar reiterant aquí, doncs, que no s'aprovés en primera instància, sinó que s'admetessin simplement el sentit comú que ens deia que la Casa Monacó doncs, s'havia de preservar i havia de restar pendent del pla d'equipaments. No? No es va entendre així en aquell moment i vam haver de fer tot un procés d'al·legacions i de moviment. Quan tanta gent va en un sentit, un no pot pensar que van en direcció contrària sempre. Tota mena, nosaltres doncs, agraïm i considerem doncs, que s'hagin respectat aquestes al·legacions que vam fer sobre Casa Monaco. Per altra banda, la negativa a dividir els dos punts, si feren dos punts separats o com a mínim dues votacions separades com hem demanat, també és la mostra de com es poden complicar les coses. Vostè, senyor Conesa, ens ha donat tot un motiu, un reguitzell de qüestions urbanístiques. Nosaltres creiem que el no voler fer això no és una qüestió urbanística, és una qüestió política, pura i simplement. Nosaltres creiem que és una qüestió política de voler ajuntar dues coses que no es poden ajuntar precisament perquè, lògicament, nosaltres en principi no podem votar en contra d'unes al·legacions que nosaltres hem presentat. I aquí es posa la mateixa bossa, el mateix pack, no? Doncs tot el tema de la Costa del Golf. Nosaltres sempre hem estat en contra de la urbanització de la Costa del Golf, però ara s'hi afegeixen dos qüestions que per nosaltres són molt respectables. Primera, el tema està en una situació de subjudici, està en ple procés judicial, per tant reclamem prudència legislativa en aquest aspecte. I d'altra banda, hi ha unes signatures de veïns que diuen que el que vostès proposen de modificació de normativa per tal d'homogeneitzar-la a la resta de la ciutat doncs és positiva. Nosaltres respectem això també. Llavors, clar, només ens cap que l'abstenció en aquest punt, perquè no podem votar mig que sí i mig que no, com així seria el cas. Per tant, el nostre vot anirà amb el sentit d'abstenció i amb el prec de que per altres vegades no esgotem tant de temps legislatiu per arribar a uns acords que al final acabem arribant. Gràcies.
Gràcies. Senyora Rodríguez, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, és per no reiterar-nos amb el mateix que han dit els meus predecessors. Nosaltres havíem demanat en el seu moment, i ja ho vam dir en el ple del mes de febrer, em sembla recordar, fer votació separada, perquè consideràvem que per una banda era tota la qüestió de la Casa Mònaco i per altra banda tot el turó d'en Lluc. Bé, no ha pogut ser, d'acord que s'han estimat una sèrie de delegacions presentades amb un sentit de que per fi es preservarà la Casa Mònaco, i donat el cas de que vostès tenen una majoria absoluta aclaparadora i que són els proponents amb el sentit de que proposen això, votarem en contra aquest punt. I votarem en contra perquè considerem que en el turó d'en Lluc hi ha un problema afegit, i passaré a una lectura perquè m'hi he apuntat una sèrie de terminologies i després potser m'acabaria confonent. Com a grup municipal ens oposem a l'aprovació de la modificació del PGM, donat que com sigui que hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a enderrocar la construcció del senyor Corretja en base a un contenciós administratiu interposat per als veïns d'aquest. Es pot interpretar que es vulnera l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que al modificar el PGM es cometi un frau en el sentit d'arreglar la qüestió i no tenir que donar lloc a l'execució amb una despesa que comportaria cap a l'Ajuntament. Com sigui que això es pot produir-se, ens podem fàcilment trobar que els afavorits per la sentència, és a dir, els veïns perjudicats, vegin burlats els seus drets i interposin de nou un contenciós al·legant el que abans estava comentant. Com a grup no podem donar recolzament a aquesta modificació davant del perill que pot suposar d'interposició d'un altre contenciós més amb la base del desobeïment per la via de la modificació d'una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. per altra del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per altra banda, entenem que si bé és veritat que una corporació, és a dir, l'Ajuntament, té el dret d'autogovernació i que en un moment determinat pot exercitar el seu jus variandi i dur a terme una modificació d'un pla, en aquest cas d'un PGM, també és cert que com a mínim es pot considerar des del nostre punt de vista sospitós fer-ho en aquests moments quan hi ha una sentència que obliga a enderrocar una vivenda. El fet de que estigui recorregut al Tribunal Constitucional la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és per nosaltres un motiu afegit, però no prendre ara una decisió de modificació, donat que el recurs d'empar pot o no ser admès a tràmit o bé rebutjat, però el que en els dos supòsits estaríem en la mateixa situació. Per altra banda, s'ha de tenir en compte que el Tribunal Constitucional no és una tercera instància que revisi o no el que ha dit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sinó que senzillament estudia i resol si hi ha o no hi ha vulneració d'uns drets fonamentals. I si això no es dona, no entra a examinar el fons de l'assumpte. Entenem que s'ha d'estar a la resolució i no a modificar el PGM, per no incórrer amb l'equivocació de modificar un pla i que aquesta modificació s'impugni basant-se en lo sospitós de la mateixa, evitar donar compliment d'una sentència. Gràcies.
Gràcies, senyor Rodríguez. Té la paraula el senyor Boix.
És que m'estic recuperant de la intervenció jurídica, que és farragosa, diguéssim. Jo intentaré no parlar en termes jurídics perquè no tinc ni idea, a més, parlaré en termes polítics. Vam fer unes al·legacions com a grup en dos sentits, bàsicament. Un, que ha sigut el que s'ha acceptat, que és que no es requalifiqués una zona d'equipaments per tal de fer-hi sòl residencial i construir-hi 12 habitatges i portar aquelles equipaments a un altre lloc sense concretar. Nosaltres vam demanar que això no es fes, que s'aturés aquesta requalificació urbanística, perquè ens semblava que podia ser una pèrdua d'una oportunitat de tenir una centralitat d'equipaments interessant a l'eixample sud de la nostra ciutat. L'altra al·legació que vam presentar va ser la demanda, la petició de separar els dos punts, tal com han anat dient la resta de grups municipals. Per què? Home, perquè jo crec que políticament es sustenta de forma absoluta. O sigui, l'Eixample Sud és una realitat, només cal passejar-s'hi. És les cases que hi ha, els carrers que hi ha, el que estem fent ara, a més, és solucionar algunes mancances d'alineació de carrer, algun aprofitament d'alguna de les cases catalogades que jo crec que, bueno, en el cas haurà de fer el seu propi pla especial i ja veurem si es fa en el sentit positiu, però en general és una bona actuació urbanística un cop treta la requalificació de la zona de la Casa Mònaco, que estic d'acord amb el company Raül Granger de que no hagués calgut, i més quan ja vam parlar el novembre del 2005 d'aquest tema, tornar-ho a portar, tenir que fer al·legacions... Però bé, no en parlo més, no sigui cas que s'ho repensin i el proper ple ens portin una modificació puntual del PGM i ens ho tornin a fer. Ara bé, de la Costa del Golf, jo crec que és una realitat... És que no té res a veure amb l'Eixample Sud. La Costa del Golf és una urbanització que ja va començar malament perquè es va urbanitzar en una zona 21 com la Torre Negra. Es va urbanitzar en una zona 21, es va fer una urbanització que avui encara no està totalment habitada, està mal urbanitzada, on hi ha problemes jurídics. Jo crec que no té res a veure una cosa amb l'altra i per tant no veig el sentit de portar els dos punts i per tant ens posen en una situació de posicionament plenari jo crec que molt difícil, perquè què estem votant ara? Estem votant a la bona notícia de l'Eixample Sud i a la notícia d'un desgavell urbanístic de la Costa del Golf? Ja no entro si és bona o és mala, perquè no vull ficar-me en aquesta història de la Costa del Golf, que se'ns escapa totalment perquè és allò judicial i demés. No sé, jo crec que ens estan portant en una situació de vot molt difícil, per tant, el sentit del nostre vot serà en consonància amb la intervenció que hem fet.
Gràcies, senyor Gausa, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres farem una intervenció per separat dels dos temes en coherència amb la nostra posició de que pensem que són dos temes totalment separats. Respecte de l'Eixample Sud, Casa Mònaco, ens felicitem que la raó per la qual decideixin no continuar amb la requalificació de part de la Casa Mònaco, requalificació que permetria la seva posterior venda, això no cal oblidar-ho, sigui que s'està fent un pla d'equipaments. Perquè això mateix és exactament el que nosaltres hem dit sempre. I és que no té cap mena de sentit, i així ho pensem, decidir sobre un sol d'equipaments quan aquesta ciutat ha iniciat un procés, per altra banda llargament reclamat, de fer una planificació global i conjunta dels equipaments de tota la ciutat. Si avui admeten que aquesta és la raó bàsica, que la requalificació d'una part de Casa Mònaco s'havia de condicionar al pla d'equipaments, crec que tenim tot el dret a fer una pregunta innocent. Per què van aprovar justament el contrari en el ple de 21 de novembre de 2005 i en el passat ple de 18 de febrer de 2008 amb aquests exactament els mateixos arguments damunt de la taula? Per què van aprovar la requalificació de Casa Mònaco quan tots els grups de l'oposició ja els ho deien? Per què en aquesta ocasió han preferit no escoltar i no dialogar? Per què aquesta tossuderia en tractar el tema de la Casa Mònaco amb el de la Costa del Golf conjuntament? A continuació, vull referir-me específicament a la posició del meu grup sobre la Costa del Golf. En primer lloc, reiterar que el grup municipal socialista ha estat contrari a aquesta urbanització per considerar que es tracta d'una mossegada a Collserola que no s'hauria d'haver produït. Per aquesta raó, hem votat en contra o ens hem abstingut en totes les votacions que hi ha hagut en aquest ple respecte a aquesta urbanització, inclosa també la de la tramitació de l'estudi de tall origen de la controvèrsia. En segon lloc, pensem que aquest és un tema que no hauria hagut d'arribar mai als tribunals. Sabem que aquest és un desig que no depèn sols de la voluntat de l'Ajuntament, malauradament, però pensem que l'Ajuntament hauria de fer servir tots els instruments per utilitzar-ho i totes les habilitats. Malauradament, torno a dir, ara això és un desig, ara estem enmig d'una sentència judicial que fan que tots els escenaris que es plantegin siguin de mal resoldre per l'Ajuntament. En tercer lloc, no compartim amb l'equip de govern que davant d'una sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara nul·la de ple dret l'atorgament d'una llicència urbanística, la resposta de l'equip de govern davant d'aquest fet sigui la modificació de la norma per ajustar-la a la realitat. La pregunta que vaig formular en l'anterior ple i que el reitero és clara. Pensa l'equip de govern actuar de la mateixa manera en totes les actuacions similars que es produeixin a partir d'ara a Sant Cugat? Quan tinguem una sentència contrària al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, canviarem la norma? Quin és el criteri que utilitzarem pel proper ciutadà de Sant Cugat que es trobi en la mateixa situació? El mateix criteri? Som conscients del precedent que fem avui? En quart lloc, volem deixar constància que el meu grup no fa de jutge i, per tant, no valora quin dels veïns té raó, simplement perquè no és la nostra feina. El que sí ens pertoca, com a polítics que som, és que les solucions que s'adoptin siguin per igual a tots els ciutadans. Que tot ciutadà pugui tenir garantia que l'administració actuarà amb equanimitat, visqui on visqui. Deixar constància pública que ens hem reunit amb els dos veïns afectats i que els hi hem dit exactament això mateix que els hi acabo de dir. En cinquè lloc, de la reunió amb els veïns hem pogut constatar que a la Costa del Golf hi ha hagut certament una manca de control de l'urbanització per part de l'Ajuntament. Veïns afectats ens han mostrat un estudi del qual també s'han fet ressò els mitjans de comunicació que conclou que el 80% d'habitatges de la Costa del Golf incompleix la normativa. Les conclusions d'aquest estudi, que has de ser cert i té tota l'aparença de ser-ho, no són tranquil·litzadores pels interessos municipals. A la darrera comissió informativa vam demanar, a més, que s'inspeccionés el fet que una part d'haver públic actualment per la via dels fets formava part de parcel·les privades, un fet sobre el qual els serveis tècnics municipals manifestaven la reunió que també havien sentit alguna cosa. A dia d'avui no se'ns ha explicat res més. Estaria bé que aquest tema se'ns aclarís. En qualsevol cas, és opinió del meu grup municipal que la manca de control ha afectat i molt en aquest contenciós i per això vam presentar l'al·legació, crec que fonamentada, de fer una auditoria urbanística. Per últim, i perdó per haver-me allargat una mica més en aquest tema, explicar el sentit del vot. Atès que considerem que la tramitació urbanística en aquest ple hauria d'haver estat per separat en els àmbits de l'Eixample Sud i de la Costa del Golf, com sempre s'havia fet, Atès que el meu grup considera que l'interès de tramitar conjuntament aquests punts sobrepassa les qüestions d'oportunitat urbanística i opinem que en el marc d'una sentència judicial ferma s'hauria de fer, alguns han dit prudent, jo afegeixo escrupolós, a la tramitació urbanística de la Costa del Golf, per tot això anunciem que no participarem d'aquesta votació.
Gràcies, senyora Conesa.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, comentar un tema per mi capdalt, i és que no tots els grups diuen la veritat en relació a Casa Mònaco. Paraules que he copiat. Per fi es preservarà la Casa Mònaco. Senyors, senyora Rodríguez, siguem serios. La Casa Mònaco està protegida, està catalogada. No diguem per fi es preservarà la Casa Mònaco, sisplau. L'objectiu de la aprovació que s'havia dut a terme en aquest plenari era exactament un tros del jardí de la Casa Mònaco on en aquest moment s'està utilitzant per emmagatzemar arbres, material, doncs, de material de jardineria, aquest espai que no està catalogat i que no té res a veure amb l'edifici de la Casa Mònaco, en aquest moment hi ha usos municipals, aquest tros és el que es pretenia requalificar. Per tant, en primer lloc, parlem i acotem les coses. Per tant, Casa Mònaco ha estat sempre preservada, catalogada i intacta, senyors i senyores. El problema és que bé, alguns ens podria semblar bé i mai ho hem amagat, i també en aquest sentit contesto al senyor Gausa dient, escolti, és que l'any 2005 ja volíem posar, ja vam posar de manifest aquesta operació sobre la taula. Per què? Perquè en un moment determinat on hi havia un govern socialista en aquesta ciutat es va pensar que no era necessari el plurifamiliar, que el plurifamiliar no servia per res. I nosaltres sabem que avui un plurifamiliar, un sol plurifamiliar, és molt valuós per la ciutat. I per tant, què estem dient? Estem recuperant el que ens deia el PGM, que el PGM deia que aquest tros de pista que està allà col·locat i que després algú va modificar, doncs torni a ser el que era. I a més, no es perd equipament, perquè l'equipament s'agafa i es recol·loca en un altre lloc de la ciutat. Que era poc concret el lloc on es recol·locava. Molt bé, puc estar-hi d'acord. Que estem en un procés de pla d'equipaments. Estic d'acord. Que és millor esperar-nos al pla d'equipaments. Totalment d'acord. Però és que potser una de les conclusions del pla d'equipaments és que haurem d'acabar retornant allò a plurifamiliar per pagar-nos un nou equipament o una nova ampliació. Però en qualsevol cas, és una opció que hi ha i, per tant, jo crec que com a responsables d'aquesta ciutat no la podem descartar perquè pot ser una font de finançament per a nous equipaments. Per tant, deixem-ho sobre la taula i siguem seriosos i no diguem que a Casa Mònaco no estava preservada perquè, a veure, ha estat preservada, catalogada i amb catàleg aprovat definitivament. El tema que vostès em diuen que és un tema polític, doncs miri, jo els hi haig de dir que no. És un tema tècnic. És un tema tècnic i és un tema jurídic. Les refoses que nosaltres venim fent al llarg d'aquests anys engloben moltes normatives i n'hem fet diverses. I és en aquest sentit que haig de contestar-los que no, que malgrat que vostès defensin que és un tema polític, jo els haig de dir que no, que és un tema tècnic, que és un tema jurídic i que una refosa i una transcripció té sentit en quan unifiquem moltes normatives. No, per agafar una o dues normatives no té sentit fer aquesta transcripció. Bé, per acabar, jo segueixo dient que nosaltres el que mirem de fer amb aquest projecte és facilitar que els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat tinguin els mateixos drets per edificar a tot arreu del municipi i que si és veritat, com vostè diu, que hi ha hagut poc control urbanístic a la zona de Costa del Golf, es comprovarà. Quan hi ha una denúncia urbanística, l'Ajuntament comprova i actua, i comprova si hi ha llicència i si la llicència, si el que s'ha executat s'ha adequat a la llicència. Si hi ha alguns aspectes que doncs els saladors municipals no han vist, que la policia municipal no ha pogut veure, bueno, ho tindrem en compte, sens dubte, sens dubte que actuarem, però primer de tot hem d'ordenar el que és clar, que és una realitat que existeix i que no la podem obviar. Gràcies.
Gràcies. Senyor Granger, breument, sisplau.
No seré breu, sinó que seré seriós i precís. Senyor Conesa, un edifici catalogat és més que l'edifici. El que es cataloga és l'edifici i l'entorn. És a dir, el principi de preservació de la Catedral de Barcelona va començar fent la Plaça Vella, va començar derruint totes les cases velles que hi havia al voltant de l'edifici. Per què? Per preservar-lo i perquè es vegi. Els jardins de la Casa de Mònaco és un espai important pels santcugatencs. Primera, hi ha uns jardins que són de caire romàntic, per cert, en molt mal estat de conservació, i a l'espai on avui dia hi ha el magatzem de parcs i jardins, allà va haver-hi la primera piscina pública que hi va haver-hi a Sant Cugat, i és un lloc entranyable per molts santcugatencs. És a dir, les possibilitats que dona a l'espai Casa Mònaco, no l'edifici Casa Mònaco, sinó l'espai Casa Mònaco, és el que creiem que s'ha de preservar, i l'esperit de la nostra al·legació era precisament per preservar no la Casa Mònaco, sinó tot l'espai Casa Mònaco. I aquest era el nostre esperit. Gràcies.
Gràcies, senyora Rodríguez. Vostè ha de ser molt breu perquè ha accedit en 47 segons.
Gràcies, senyor alcalde. Anirem fent feina. I ara per contestar la senyora Conesa. Ha sigut un lapsus lingüe, perquè sé perfectament que l'edifici està catalogat, donat el cas que vam aprovar el catàleg nosaltres mateixos, com també vam aprovar, sense tant estudi, i confiant en els tècnics municipals, a l'estació transformadora d'on vam aprovar el mes passat tota la qüestió del geriàtric. Ha sigut un lapsus lingüe perquè volia entrar en matèria amb l'altre assumpte de la Costa del Golf, però sobretot em feia referència al fet de que per fi no es feien les edificacions a l'entorn, com molt bé ha dit el senyor Granger, entranyable del que és la Casa Mònaco, perquè el que es fa és tot l'entorn, no tan sols l'edifici en si. Gràcies.
Gràcies, senyora Rodríguez. Senyor Boix.
Sense respondre alguna al·lusió, perquè no em donaria per al·ludit, diguéssim jo, però sí que per dir que aquest tros de pista, i ho he entrecomillat perquè és el que s'ha dit per part de la tinent d'alcalde, aquest tros de pista nosaltres esperem que es converteixi, que no es converteixi en un edifici plurifamiliar de 12 pisos, perquè és el que teòricament hi havia d'anar allà amb aquesta requalificació, que si l'Ajuntament de Sant Cugat depèn de la venda d'aquests 12 pisos, malament anem, i que es converteixi en un equipament que nosaltres creiem que fa falta en aquell espai i que complementarà la Casa Mònaco. Per altra banda, jo volia preguntar, ja que anem als aspectes tècnics, si a la Costa del Golf estem fent els mateixos canvis urbanístics que estem fent a l'Eixample Sud, perquè sembla que el que fem a l'Eixample Sud és el que fem a la Costa del Golf. I jo, escolti'm, jo no sóc jurista, ni sóc urbanista, potser en 8 anys, quan acabi el mandat aquest, potser ja n'aprendré una mica més, no? Però a mi sembla que no estem fent els mateixos canvis, estem fent canvis diferents. Jo no posaré mai en dubte la legalitat quan hi ha informes jurídics dels serveis tècnics de l'Ajuntament. En tot cas, qui ho ha de fer són els jutges, i els ciutadans tenen els drets a fer els contenciosos i demés. Per tant, jo discurso així posant en dubte que si ho estem fent, no. Cap dubte, és un tema polític. El que estem fent a la Costa del Golf tècnicament és diferent del que estem fent a l'Eixample Sud. Per tant, des del punt de vista polític, s'han de separar els dos expedients. Aquest és el nostre posicionament. I per cert, i per dir el que farem nosaltres amb aquesta votació, doncs tampoc participarem de la votació d'aquest punt. Gràcies.
Gràcies. Senyor Gausa, vostè ha de ser brevíssim, perquè s'ha accedit en 1,52 minuts. Té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde, per la seva precisió. En tot cas, nosaltres pensem que el dia d'avui és un dia important, perquè s'està creant un precedent que difícil ho tindrem pel proper ciutadà de Sant Cugat que es trobi en la mateixa situació que la que es troba amb una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Crec que ho tindrem difícil, per no dir-li que actuem de la mateixa manera. En segon lloc, jo volia incidir en el tema de la disciplina urbanística i d'aquest informe que hi ha el 80%, i en concret en aquest control urbanístic respecte de les parcel·les que actualment estan en parcel·les de domini públic, que sembla ser que algú ha incorporat a les seves parcel·les particulars. En tot cas, voldríem que aquest tema se'ns aclarís de manera urgent, perquè és un tema greu que has de ser cert.
Jo, Conesa, també li prego molta brevetat.
agrair l'aclariment als companys d'Esquerra i del Partit Popular. Si haguessin sentat clars com ho han estat en aquesta darrera intervenció, jo ja no hauria hagut de defensar la Casa Mònaco. Entenc que ja han aclarit la seva posició. I pel tema que vostè comentava, no, és que la transcripció el que fa és agafar la modificació també. Per tant, en la transcripció s'agafa tota la normativa. La normativa no és idèntica, evidentment, però sí que s'homogenitza a través de la transcripció i que ens dona un referent únic per a tot el sector de la ciutat. I això el que fa és, al final, facilitar i ordenar millor normativament tot aquest sector. I aquest és l'objectiu, el que es pretén amb aquesta transcripció. De tota manera, jo crec que el tema de disciplina urbanística serà un tema urgent i que amb molta urgència podran emetre aquest informe, però jo vull recordar-los el tema de... Vostè diu és un precedent. No és un precedent. La benzinera de Tabassa és un precedent? No és un precedent, senyor Gausa. Documentis amb la Comissió d'Urbanisme i Sant Cugat no fa cap tipus de precedent. El que fa únicament és ajustar... Bàsicament, un tema de jerarquia normativa. I el que està fent és això, l'Ajuntament, ajustar un tema de jerarquia normativa. Gràcies.
Gràcies. Passem a la votació. Vots a favor d'aquest punt 12 de l'ordre del dia. Vots en contra. Abstencions. Queda aprovat amb 14 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions.